8 i 33 minuts del matí comencem aquesta tertúlia dels dimecres, tertúlia de regidors, fent presentacions. Paco Cerdà, molt bon dia.
Bon dia.
També amb nosaltres Ángel Ribes, molt bon dia.
Muy buenos días.
També amb nosaltres la Montse Parra, ben trobada.
Molt bon dia.
I en Francesc Gavarrell, també molt bon dia.
Molt bon dia.
Que a més té moltes ganes, pel que vaig veure a Twitter, de comentar l'entrevista que vam tenir ahir.
Una entrevista sucosa.
Intensa. Com va poder escoltar, es va posar tensa la qüestió i jo encara no sé per què, perquè jo vaig intentar tota la calma del món, eh?
Jo crec que ja és el seu tarannà i és una miqueteta un home que sap que està tensant una corda i, a més, jo crec que es troba en territori enemic, perquè malgrat el discurs és com a doble, quan ve Lleida té un discurs i a Barbastro ja se senta un altre, però jo crec que se li notava aquesta certa contenció i ganes de dir més del que deia, és a dir, de suavitzar les paraules, per dir-ho clarament.
Parlem de l'entrevista amb Jorge Espanyol, amb l'advocat de Vilanova de Sixena, que contínuament va fer referència al nosaltres i al vosaltres. Jo al final vaig haver de dir-li, com vam poder sentir, escolti, que jo no tinc cap obra, perquè clar, arriba un punt que amb el nosaltres i el vosaltres, bé, dona igual. Abans de començar, fem una mica de repàs dels diaris, comencem pel diari Segre. El govern porta 53 obres del MNAC a Sixena, però reté les 44 del Museu de Lleida, fotografia justament per aquestes obres en el moment en què arriben al monestir aragonès. Diari La Mañana, Sixena ya luce los tesoros que vendió décadas atrás. El diari El Punt Avui, Lleida recupera l'oferta de discoteques. En aquest cas parla d'aquesta nova discoteca Vilova que obre portes aquesta setmana. A nivell nacional, diari La Vanguardia, el yihadismo situa a la iglesia en el punto de mira, conmoción en Francia por la muerte de un párroco degollado en Normandía. Diari El Periódico, escalada yihadista, dos terroristas asesinan un capellà a l'altar d'una església a Normandía. Diari Ara, el PP processat per destruir els ordinadors de Bárcenas. El partit de Rajoy serà el primer que anirà a judici com si fos una persona jurídica més. Una diada per la unitat i en 5 escenaris, un d'ells Lleida, diu el diari Ara. Diari El País, a nivell estatal, Rajoy està dispuesto a governar en minoria con apoyos puntuales. El PSOE anuncia que no se abstendrá, pero tomará su decisión final el 9 de julio. I, per acabar, el diari El Mundo, barbarie ante el altar, dos yihadistas obligan a arrodillarse a un sacerdote de 86 años en una iglesia de un pueblo de Normandía i le degüellen. Aquestes són, doncs, les principals notícies dels diaris d'avui. Tot i que ens anem de territori, em sembla que és important començar per aquesta. Va ser simbòlic l'atac terrorista. Darrerament estem vivint molts atacs terroristes, però el d'ahir va ser molt més que simbòlic. No sé si estan d'acord, Francesc, per exemple.
Bueno, va ser molt més que simbòlic, evidentment. Va ser un atac directe. El que passa és que jo ja tinc clar quina és l'estratègia. Jo crec que l'estratègia senzillament és mobilitzar o no, perquè l'atac d'ahir a l'església aquesta de Normandia també provenia d'un ciutadà francès, que fins i tot era un ciutadà fitxat per la policia, que portava una pulsera de control, és a dir, un delinqüent en principi habitual, que fa el salt, que reconverteix, perquè és per dir-ho d'alguna manera, fàcil, gratuït, fer el pas, reivindicar estat islàmic i a partir d'aquí anar directament a buscar la mort de les persones. Una mica entenc com va passar a Nice amb la persona que anava amb l'atemptat del camió, és a dir, és fàcil perquè són ciutadans d'allí, perquè viuen allí, perquè no hi ha res més que matança gratuïta, i a partir d'aquí tu pots reivindicar el que vulguis, perquè ja un cop ho has fet, evidentment entenc que estat islàmic s'ho farà seu, i aquest és el gran que de la qüestió i el gran perill, que ara no, ja no estàs parlant d'una situació planificada en el sentit de que algú entra, algú surt, sinó que són ciutadans que estan aquí i que s'ha de, i que bàsicament s'afegeixen a la violència gratuïta i extrema, perquè jo crec que és un dels camins més no és la paraula, senzilles per atacar directament el sistema i provocar el caos i el pànic. Em sembla que s'ha de tenir molt en compte que el procediment ara ja no és, repeteixo, un tema de planificació, d'estratègia, sinó senzillament de fer mal allà on més ens en fa, que és a la vida quotidiana i normal de la gent del carrer.
Paco.
És que no tinc massa paraules per qualificar un tema d'aquestos. Ja ens estem acostumant. És una setmana sí, una setmana també,
sí.
I moltes vegades més d'una vegada en una setmana, no?
Sí, és absolutament una situació de guerra.
Jo no sé si de guerra ho qualificaven. De tota manera, sembla que a més hi ha una polèmica bestial a França, no?, per com se té que actuar i tal, però jo penso que aquesta polèmica estarà a tota Europa. La veritat és que no saps molt bé com fer-ho sense vulnerar les llibertats de, que caracteritzen la nostra cultura, no? És un atac brutal precisament amb això, no?, amb una sèrie de valors que segurament per atacar això els tens que vulnerar. Llavors com ho fas? No sé, no tinc una solució, ni puc pensar en una solució coordinada i lògica per com ataques una persona que ve sola, que actua sola, que mata d'una forma bestial perquè ho vegi tothom. Jo ara estava llegint de que havien gravat, no?, l'assassinat, execució, dis-li com vulguis, d'aquest capellà, no? I per una altra banda, Daesh que reconeix l'atemptat com seu. És a dir, això hi ha un tema de que d'alguna manera tens una persona o un grup o un grup terrorista o com vulguis que te diu, soc jo, mira'm a mi a la cara. Llavors jo penso que és espectacular, no? Ara mateix estava també escoltant de que havien detingut aquí, a Catalunya, sí, dos magrebís que estaven recaudant fons i que tenien un germà a Síria.
Deixi'm que ho apunti, sí, té tota la raó del món. La Guàrdia Civil ha detingut a Arbúcies a dos germans de 33 i 22 anys de nacionalitat marroquina acusats de col·laborar amb l'Estat Islàmic. Els dos germans estan acusats de fer arribar diners al grup terrorista utilitzant identitats falses atribuïdes als gestors de Daesh. A més, també se'ls acusa de col·laboració amb grup terrorista i adoctrinament. Els investigadors creuen que les suposades identitats formen part del centre de captació econòmica internacional del Daesh. Segons el Ministeri de l'Interior, un tercer germà dels arrestats hauria mort a Síria, com deia el Paco. L'operació, que continua oberta, està dirigida pel jutjat central d'instrucció 1 de l'Audiència Nacional i la Fiscalia de l'Audiència Nacional. Com deia el Paco Cerdà, aquests fets que s'estan produint en aquests moments aquí a territori català, concretament a Girona.
I després hi ha un tema que és obvi, no? És a dir, els atemptats aquells de Múnich, no? Que dius, ostres, no ha sigut un jihadista. Al dia següent, atemptats a Alemanya de jihadistes per veure de dir, escolta, que nosotros estamos aquí, ¿no? No sé, a mí la verdad es que me preocupa y me preocupa força.
Ángeles.
Hombre, es que es para preocuparse. Aquí el tema es que, visto que la complicación de lo que conocíamos como terrorismo más organizado, con células, con explosivos, con armas, etcétera, eso es mucho más difícil de llevar a cabo porque requiere de una cantidad de dinero y de infraestructura y de logística bastante elevada, y al final, pues bueno, los servicios antiterroristas en este sentido funcionan muy bien, ¿no? La consigna que se pasó fue: cualquiera puede hacer un atentado simplemente con un cuchillo, incluso con una piedra, con lo cual, bueno, pues ahí estás, coge un señor, alquila un camión. ¿Y quién puede sospechar de alguien que te alquila un camión para hacer un transporte, de que te alquila una furgoneta? Es que es un tipo de guerra, de guerrilla, directamente, a la cual pues no estamos acostumbrados. Ahora cualquiera que cometa un hecho de estas características va a ser muy fácilmente reivindicado para Estado Islámico, aunque lo que es Estado Islámico en sí no tenga absolutamente nada que ver con el sujeto en cuestión, y puede que incluso jamás hayan trabado contacto, pero las consignas vía internet son que, bueno, atribuirse este tipo de asesinatos y de crímenes hacia Estado Islámico, ¿no? Desde luego va a ser muy, muy difícil controlarlo esto en un futuro. Ahora, yo en este sentido siempre he dicho lo mismo: el terror al final busca una cosa, que es que la sociedad occidental pierda los valores que las caracterizan como sociedad occidental, y creo que eso no nos lo podemos permitir de ninguna de las maneras. El miedo es libre, evidentemente, pero si algo nos ha caracterizado es la lucha precisamente por mantener esos valores, y yo creo que no debemos de renunciar jamás a ser lo que somos, sociedades con unas leyes lo más justas posibles, con unas igualdades entre hombres, mujeres, completamente normalizadas. Y desde luego yo creo que eso, vamos, aquí la gran lucha de la sociedad occidental tiene que ser esa, por preservar sus valores, suceda lo que suceda, y dejar claro que por mucho que hagan este tipo de cosas no nos van a amedrentar. A partir de ahí, Bueno, lo de la, el degüello de este pobre hombre de ayer, la verdad es que fue demoledor, entre otras cosas porque este tipo de acciones son muy, muy llamativas, muchísimo. Y entonces lo que antes eran atentados terriblemente sangrantes porque había muchas víctimas y eso era golpeaba muchísimo, saben que no lo pueden llevar a cabo. Entonces las acciones que intentan llevar a cabo son las más llamativas posibles en este sentido. Y bueno, pues evidentemente las redes y los medios que hay ahora pues ayuda a que todo se propague con una velocidad de vértigo y eso a ellos les favorece, evidentemente.
Montse.
Bé, jo coincideixo amb tots els meus companys. En realitat, com deies abans, és un atemptat simbòlic. Van directament a un capellà i justament a un altar, és a dir, és simbòlic més que res. I després és aquest intent de destruir la nostra quotidianitat. Hem passat d'aquella guerrilla més organitzada a un individu que pot matar i que pot fer el major mal possible. És veritat que tots aquests atemptats el que fan també, i hem de ser-ne conscient, és donar molta munició a tots aquests partits d'extrema dreta que estan en contra de tota mena de globalització, de respecte a l'immigrant, de criminalitzar d'una manera molt fàcil, és a dir, que no només van a atentar contra els nostres valors, i amb això hem de ser-ne realment conscients i hem de procurar que no desapareguin i no deixar-nos vèncer, perquè a partir del moment en què això ho perdrem, també perdrem tota la força que tenim, no? Que en aquests moments és molt d'estar atentant contra la religió, contra la nostra vida quotidiana, s'estan carregant tot l'art, tota la història, tot aquell patrimoni, tot el que hi ha darrere, és a dir, negar que ha existit un món occidental, un món oriental en el que hi ha hagut una civilització realment brillant i que ha significat el progrés per molts territoris, no? Aquesta gent el que no volen és que existeixi una educació, que existeixi un passat, i aquesta és una manera molt fàcil de negar-lo, eliminar tots aquests valors, eliminar, és a dir, hem vist com maten a gent, hem vist com estan matant la història, perquè veure les imatges de destrucció de tot aquell patrimoni a tots nosaltres també ens feia mal, no? Perquè, és a dir, no només estem matant a la gent d'avui, sinó que estem matant tot aquell passat per eliminar-lo, i contra això crec que ens hem de revoltar. El Paco també diu una cosa molt interessant, clar, si nosaltres hem de defensar uns valors, ens ho estan posant molt difícil per no defensar aquests valors, i aquí també hem de ser ferms, i després hem de ser, jo crec que no hem de permetre mai acabar generalitzant, no? És a dir, aquests són això, els àrabs, hem d'anar contra aquests perquè això genera moltes injustícies. I també ens hem d'acabar preguntant què ha fallat, en què hem fallat, què ha passat en aquest món occidental en el que França, per exemple, tota aquesta gent, sí, s'han radicalitzat, però són gent, són francesos, són alemanys, són catalans, i en canvi mai s'han sentit d'aquell lloc, o alguna cosa ha passat, és a dir, ells jo no els hi dono, no poso en dubte el que hem fet jo no vull dir que ells ho feien tot bé, però que probablement nosaltres també en algunes coses ens hem equivocat i hauríem de ser capaços de parlar-ne i de reconduir, perquè aquí si no reconduïm la situació això acabarà sent una guerra de guerrilles. I al cap i a la fi ens pot passar a tothom, a tots, perquè per ells és molt fàcil. Quan hi ha una aglomeració de gent, els hi és molt fàcil, però ara hem vist que no els hi cal una aglomeració de gent, que qualsevol pot fer-ho. És més, això està donant peu a molta gent que, bueno, que se n'hi va a la pinça i diu, bueno, va, vinga, pues jo també, com hem vist que ha passat a Alemanya o com va passar, és a dir, que després s'hi van sumant totes aquelles persones que poden tenir actituds violentes o rancúnies o que es creuen que el món està en contra d'ells. És a dir, que sí, hem de defensar els valors del que és el nostre món i la nostra societat, però jo també penso que no podem fer-ho tancant-nos a... i sense mirar de trobar solucions en un i altre lloc. És evident que amb gent tan radical, tan absolutament en contra i absolutament, abans ho dèieu, no? Els van radicalitzant, els hi van traient la voluntat. Contra això és difícil de lluitar.
Mira que l'Àngels deia que no, amb el cap. No.
Sí, porque yo es que no puedo estar de acuerdo con qué es lo que estamos haciendo mal, en el sentido de que, vamos a ver, estamos recibiendo inmigración de muchísimos sitios del mundo, muchísimos países, oye, y es un sector muy concreto el que hace este tipo de actuaciones. Es decir, aquí tú puedes tener delincuencia organizada que viene de otros países y se produce, que te viene tanto de Centro y Sudamérica como la que te viene de países del Este, etcétera, etcétera. Tienes ciudadanos musulmanes que son perfectamente consecuentes con el país en el que viven y respetan la ley y cumplen las normas exactamente igual que cualquier otro vecino, pero esta es una casuística que es muy concreta de un colectivo muy determinado. Es decir, a mí que me vengan a explicar ahora en qué estamos fallando porque hay personas que de tercera generación musulmana que deciden radicalizarse e irse a hacer la Guerra Santa. Oye, aquí hay personas de tercera generación que han venido del sudeste asiático y que no han provocado jamás ningún tipo de problema. Entonces, yo creo que no es tanto un problema de qué es lo que estamos haciendo mal, sino de que no somos conscientes de que hay una serie de personas que son fácilmente convencibles para que hagan este tipo de cosas, de la misma manera que hay otra gente que es fácilmente convencible para que esté metida dentro de una mafia de cualquier otro tipo de delincuencia. Entonces, el terrorismo es un tema evidentemente muy complejo. Pero oye, yo creo que la sociedad democrática occidental es la mejor que pueda haber en este mundo. Evidentemente tiene fallos, evidentemente todo es mejorable, evidentemente se tienen que llevar a cabo muchas acciones para intentar mejorarla. Pero vamos a intentar tampoco culpabilizarnos en exceso, porque aquí el culpable es el que mata, sí, y no el que pone la víctima. Y por tanto, hombre, yo es que es un discurso que me chirría un poco, ¿sabes? No, porque
yo suposo que el que volia dir la Montse, i és una miqueteta el que he intentat explicar al començament, és a dir, el problema és que ja no crec que ens valgui identificar el problema de la immigració amb el problema de... És a dir, que són gent que venen de fora,
No és la gent que viene de fora, perquè la gent que viene de fora tienes de totes les zones del món i no tots, des de luego, se dediquen a això.
Vull dir que la raó del problema i realment la complexitat del problema és que són persones que estan aquí, que són, bueno,
com s'han educat aquí, segona, tercera generació,
i llavors és aquest pas que a més és absolutament gratuït, perquè en principi tu pots fer aquest pas a la violència extrema i sense cap tipus de motivació, i saps que te trobaràs a l'altra banda algú que et dirà: això ho has fet amb nom meu, però... I aquest és el problema. És a dir, bàsicament entenc que el problema que ens hauríem de plantejar és què ens està passant, que hi ha una part d'aquesta societat que ja, en principi, és d'aquí, és igual que tu i que jo, que està fent aquest canvi, aquesta transformació, perquè ja dic, això no respon a grans entramats internacionals que fan que passin els terroristes per les fronteres i facin atacs determinats. És, avui pot ser el company o companya que tinc al costat, o no... pugnar un dia, vull dir, no hi ha, és aquest canvi de xip que fa que la societat tremoli. Jo crec que sí que hi ha una part de dir què ens passa, que al nostre entorn la violència està esclatant d'aquesta manera.
La violència esclata, a veure, evidentment això té molt de fruit de crisis, no hi ha cap mena de dubte, però també hi ha un xoque de cultures, per dir-ho d'alguna manera, sobretot a França, d'una immigració potent, perquè hi ha molta gent del Magreb que va anar a França, Argèlia, Marroc, sí, etc, en un moment determinat, que no han deixat de viure en guetos. Les coses són com són, és a dir, Marsella, el propi París, la Montse coneix molt més que jo. I llavors aquest xoc suposo que ve determinat amb un tema cultural, social i econòmic mundial, que no sé ni sabrem com afrontar-ho, no ho sabem, que a més no és un xoc nou. És a dir, jo crec que durant tots els segles aquesta confrontació de cultures ha existit, el que passa és que ara ens està golpejant molt seriosament aquí, i el que m'emprenya molt és que sembla que estiguem a l'edat mitjana. Sembla que no haguem evolucionat com a societats.
Aquest xoc de cultures sempre ha existit, però també hi ha hagut una mena de respecte que ara, en determinats nuclis, s'està perdent. Mireu, Frank, jo recordo, jo abans fèiem la broma de que éreu els més joves, em sembla que jo sóc la més gran de la taula, i jo vaig començar a anar a França molt, molt jove, i les primeres vegades que jo anava a França, la veritat és que em sorprenia, no?, el que els meus amics... doncs que que els meus amics de París, que els seus amics de l'escola n'hi havia de diferents nacionalitats, quan jo sempre he anat al col·le amb nenes com jo mai havia anat a l'escola ni amb un nen africà ni amb un marroquí, i allí és on realment doncs trobes els veia aquesta diversitat, no? I per mi allò era i allò era com a molt singular, però a més sota molt respecte. I és més, quan van començar a sortir els primers conatos aquests de racisme, jo recordo que allí tenien el tuix pa amb un pot, que volia dir, no ataquis el meu company, no? De respecte als companys amb els que ells havien anat a l'escola. I és no és aquesta generació, és la tercera generació que ha nascut allí, que ha viscut allí, però també hem vist...
Però que no se sent d'allí.
Però que no se sent d'allí. Però també hem vist que gent... hem vist imatges d'anglesos tallant el coll a occidentals i vestits de jihadistes. És a dir, que hi ha algo, probablement és per a una persona determinada, per la cultura que té, perquè és fàcilment manipulable, perquè és fàcilment se la pot manipular, se li pot canviar la manera de pensar, se la pot radicalitzar, però bueno, el fet de tot és millorable, i tu lo decías, tot és millorable, doncs pensem que en què podem millorar, no? Perquè això deixi de passar, perquè si no això serà un degoteig constant. Ara han descobert que fa tan mal matar centenars de persones com matar-ne un, com matar-ne tres, perquè això a tots plegats ens horroritza, i a més obren tots els telediaris i obren totes les pàgines de diari. Bueno, i això no podem evitar-ho, no podem evitar-ho, perquè no podem no dir-ho tampoc, i continua sent aquell peix que es mossega la cua, no? I ho torno a dir, això dona molta munició a la gent d'extrema dreta, als extrems, i això em sembla que ho acabarem pagant car, perquè no em vull imaginar una Europa governada per l'extrema dreta. Aleshores ja no serà una guerrilla, serà una guerra, directament una guerra.
Justament un dels problemes que té França ara mateix és que no hi ha unitat en la política pel fet de portar doncs aquesta política, perdó, antiterrorista, com potser tocaria, que és en una sola direcció i amb una unitat d'acció. I potser l'extrema dreta en té gran part de culpa, tot plegat, no?
Bueno, clar, perquè ells tampoc col·laboren, és evident. Ells no hi estan a favor.
Ángeles.
Bueno, no, a ver, ya hace tiempo que estamos viendo el resurgir de los populismos de extrema derecha, pero y de los totalitarismos en general en Europa. Esto no es nuevo tampoco,
no.
Porque evidentemente, a ver, a río revuelto, ganancia de pescadores, en este caso la extrema derecha tiene un discurso fácil y cómodo y que llega a mucha gente, ¿eh? O sea, aunque no sea su planteamiento real, pero que oye, que el discurso este de míralos, han venido aquí, primero se nos llevan, nos cogen el trabajo, luego se le dan todas las ayudas sociales y ahora encima nos matan. Oye, gente que le cala ese discurso perfectamente, con lo cual ya veremos en Francia las próximas elecciones a ver quién gana, ¿eh? Que yo, vamos, veo cierta rubia en el Eliseo.
Ya veremos a Estados Unidos.
Y en Estados Unidos.
Sí.
O a Holanda.
Y en
no,
Austria, y en Holanda.
Doncs tinguem clar que la victòria d'aquests elements és victòria de Daesh, ¿eh?
Bueno,
es
que, a ver, Daesh lo que ha encontrado, y que no es nuevo tampoco, es que precisamente la principal virtud de la democracia es a la vez su principal debilidad, y es que es un Estado de Derecho, que es garantista con las libertades individuales, y tiene que ser así. Y por tanto, es muy difícil controlar este tipo de actuaciones, porque tú no puedes hacer detenciones previas sin tener indicios claros de lo que sucede. Entonces, por mucho que tú sepas que ese sujeto, que incluso puede estar vigilado por la policía, probablemente sea un polvorín a punto de estallar, pues oye, es que no puedes hacer nada si no tienes pruebas fehacientes. Y esa es la gran virtud y la gran debilidad de la democracia. Sí, por lo tanto, se te escapa.
Només ho podrien fer si fos amb Erdogan i visqués amb Turquia.
Exactament, hiciéramos la gran purga.
Que és, sí. Que és el, crec que és una mica el paradigma de tot plegat. No? Per això de dir, no,
pues
és una mica el camí al que sembla que ens vulguin conduir.
És que ahí està. Entonces, ellos han descubierto este sistema. Y el sistema, oye, en los años 70 y 80... La desestabilización de las democracias occidentales venía por la vía del terror masivo, con grandes atentados con bombas, etcétera, etcétera, y ahora han descubierto que es igual de efectivo un tío que coge, compra un cuchillo jamonero y sale a la caza indiscriminada por las calles. Y eso es facilísimo de llevar a cabo y muy difícil de controlar.
Està només efectiu.
Claro.
Deixem aquesta matèria, anem a publicitat i tornem canviant radicalment de tema.
Un dia més. Edició estiu.
Ens fem grans. Ja tenim 5 anys. 5 anys amb tu. 5 anys de reptes i d'emocions. 5 anys desenvolupant competències, assolint compromisos i forjant lideratge. 5 anys i ja som 25.000 oients. Creixem amb tu. Ens fem molt grans.
T'has perdut alguna de les edicions del Bagul?
Imperdonable, però remediable. Què hem de fer per recuperar-les?
Doncs cap problema. Aquest estiu ho pots fer. Com no, al 104.5 a UAU Ràdio cada divendres a les 7 de la tarda
amb Albert Pereira
i Javier de Castro.
Aquest estiu viu l'emoció a Lleida.
Farem ràfting, caiac, parapent, senderisme, BTT, descobrirem el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i el turisme rural.
Ja anirem, mare, muntarem a cavall.
I tant, gaudirem de la natura i dels esports en llibertat.
Ara Lleida, Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
012. La Generalitat, al teu costat. Abans de fer un trajecte és molt important tenir a punt el vehicle, comprovar els frens i la direcció, revisar els pneumàtics i l'oli i ajustar els retrovisors. Tenir una actitud adequada, cordar-se el cinturó de seguretat, protegir els infants amb dispositius de retenció infantil i no distreure's manipulant el GPS, la ràdio o el mòbil. Per una conducció segura, conduïm amb precaució. 012. La Generalitat, al teu costat.
Arriba l'estiu i toca piscina, xancletes, bermudes, però l'un dia més segueix. I seguim en edició estiu. L'un dia més de 8 a 10 del matí, informatius, tertúlies, entrevistes i seccions. I de 12 a 1, els millors moments de l'un dia més per acompanyar-te a la fresca. Un dia més, edició estiu.
Au, au. Un dia més, edició estiu.
9 del matí, continuem a la tertúlia dels dimecres, tertúlia de regidors, i ho fem parlant d'una matèria que alguns estan esperant, és aquesta.
Aunque es una colección catalogada, no es indivisible, porque lo único que dice es que para que el titular de la colección, que es el titular, es el obispado de Lérida, pueda disgregar una pieza, necesita la autorización previa del consejero de cultura. Ahora piense usted que lo que no se puede hacer son colecciones con piezas ajenas. Entonces, si un juez le dice a la Generalitat, oiga, mire, esta pieza, ¿sabe?, es que no es del obispado de Lérida, ni es suya. Ante ese principio, que es el principio de justicia que está en el artículo 1 de la Constitución, usted tiene que devolverla a su propietario.
És part de l'entrevista, que un fragment petit de l'entrevista que vam tenir amb en Jorge Español, i ja avisava el Francesc Gavarrell que volia doncs dir la seva sobre les inexactituds, deia ahir a Twitter el Francesc, de Jorge Español. Doncs comenci.
No, més que res, perquè vaig estar escoltant l'entrevista molt atentament i clar, el que fa és utilitzar una mena de doble llenguatge. Ell fa una sèrie d'afirmacions que en realitat no són certes, però clar, parteix de la base de que no hi ha una autorització, no hi ha una venda legal de les obres. La venda, el Tribunal Constitucional va dir que era legal, i el jutjat d'Òscar el que fa és posar en qüestió la propietat, no pas la venda. A partir d'aquí comença a dir coses, no sé, és que em vaig apuntar tantes, però parlava de Museu de Lleida, que diu que és el posseïdor de mala fe.
Sí.
Posseïdor de mala fe. Diu, solo se pueden vender si las autoridades pertinentes lo permiten. Les obres tenen, es van vendre amb l'autorització de les monges, el vistiplau dels prelats de Lleida i Barcelona i l'autorització del Vaticà. I d'això hi ha documentació. Altra cosa, que és realment potser l'únic punt quan diu que és l'únic punt en el qual té raó, que diu la Generalitat en el seu discurs i en el seu discurs legal i judicial ha estat erràtica, i en el judici no va portar tota aquesta documentació, que és un dels grans enigmes que pulen sobre aquest cas. Per què la Generalitat no va fer una defensa aferrissada amb la documentació damunt de la taula?
Segons Jorge Espanyol, aquesta documentació no existeix.
I tant que existeix, i no ho dic jo, no ho dic jo, només cal llegir la tesi doctoral de Carme Berlavé, conservadora del museu, que aporta la documentació, existeix, tota aquesta documentació existeix. El que passa és el gran enigma, ja dic, repeteixo, de totes les barbaritats que va arribar a dir ahir Jorge Espanyol aquí, l'única que té raó és que la Generalitat ha fet un judici, ha fet una defensa dispersa, fluixa, no sé, mancada de raons tècniques, no aportant la documentació existent. A més, es va dir, jo recordo fins i tot quan vaig parlar amb la Carme Berlavé, que es va fer el judici, dius que no entenc per què no m'han cridat, no entenc per què no em demanen la documentació. El gabinet d'advocats també s'ha de dir que va aportar la Generalitat. Això no ho sé el 100%, però em sembla que era un gabinet d'advocats de l'Opus Dei, que tothom sap que és una mica la mare dels ous que pulle, sobretot això de Barbastro. Vull dir, jo amb això no voldria aixecar...
Qui van ser els advocats de la Generalitat?
No ho sé el nom, però i a mi em sembla que hi ha una certa suspicàcia, és a dir, la Generalitat no va anar amb totes les armes, va anar com de bona fe, i evidentment en aquest sentit l'Ajuntament de Sixena i el govern d'Aragó van anar amb tot el que tenien, i evidentment va ser se'ls van menjar, però perquè la Generalitat no va portar tot el que havia de portar. Però a partir d'aquí tot el que diu, les monges no dipositen elles, se'ls demana que les dipositen, les monges demanen que es cuidi, les monges demanen que es restauri, que es cuidi, que es conservi, i arriba un moment que decideixen vendre. Va ficar també un exemple d'un cotxe, que si jo dejo mi cotxe a una persona i luego me lo devuelve i lo ha reparado, i que si me dice que le tengo que pagar la factura, però per què? Perdona, les monges van dipositar les obres i van dir expressament: cuideu-les, conserveu-les, restaureu-les si cal, i va arribar un moment que això es va convertir en una venda autoritzada. És, com a mínim s'hauria de plantejar el fet d'aquests recursos esmerçats. A partir d'aquí, ja dic, vaig prendre notes, però no m'extendré, deixaré que aprendre amb els companys, perquè és lo que va arribar a dir: no se poden fer col·leccions con piezas ajenas. Què piezas ajenas? Si hi ha una compra legítima, si s'ha comprat, i a més autoritzat, repeteixo, tot dona voltes al mateix. Jo crec que el que passa és que és un discurs que qualla, perquè a més repeteixo, té com una mena de doble discurs. Jo l'he sentit parlar a Barbastro o a Saragossa i és un discurs d'una agressivitat, va.
Home, déu-n'hi-do, si és més agressiu a l'Aragó...
No, és molt més, però tu fixa't que aquí tota l'estona s'ha incidint: no hay mejor amigo de los leridanos que los aragoneses, os queremos muchísimo. Tot aquest discurs, que després, ara no fa gaire, se'n va anar a Saragossa, a l'Hermandat d'Antiguos Legionarios, a fer una conferència a l'Hermandat d'Antiguos Legionarios, i està publicada al Twitter la conferència. La unitat de les col·leccions, que no saps per què estava parlant de la unitat d'Espanya, que si el caso de Sigena és el nuevo compromiso de Caspe, en fi, dius, ja dic, un doble discurs que aquí suavitza, però literalment, i allí en canvi és beligerant. Jo crec que és una mica la persona que exemplifica que no estem parlant realment de patrimoni, ni estem parlant de la propietat de les obres, sinó que és un conflicte, jo crec que és un conflicte polític. I també penso...
I social,
avui, bueno, social. No ho desideria. I també penso que el conseller de Cultura, amb el que ha fet avui per avui, és a dir, ha entregat les obres del Manà, que jo entenc que ho ha fet, o vull entendre que ho ha fet per una qüestió de dir... Bé, perquè el que realment és important, realment les obres importants que formen part de la col·lecció del discurs museogràfic del Museu de Lleida són les que hi ha aquí, entreguem aquestes obres menors per a veure si això pot apaivagar el cop, però no és veritat. Jo crec que serà tot el contrari, ha obert la caixa, absolutament. És a dir, ha renunciat a la propietat, amb la qual cosa, si renuncia a la propietat d'aquelles, totes venen del mateix, la mateixa compra. Lo següent serà les d'aquí, i veurem què faran. Ell va dir clarament que sap segur que la Guàrdia Judicial, la Policia Judicial, vindrà a Lleida a buscar les obres. Ho va dir clarament diverses vegades.
Sí, ho va dir que aquesta setmana creia ell que vindrien a buscar-les.
Jo crec que l'error, i no és veritat que dic que les obres del Manac s'han entregat perquè no estan catalogades, és a dir, no estan catalogades, però això no té res que veure amb que no estiguin protegides per l'Estatut i la Llei de Patrimoni. La catalogació no afecta a la protecció no per l'Estatut i la Llei de Patrimoni català. És més una voluntat política que sap que això ho pot entregar perquè, evidentment, el procediment burocràtic no és tan feixuc, intenta paivagar el cop, però crec que és un error monumental.
Montse.
Bé, jo aquest és un tema del que estem parlant des de fa molt temps, des de fa massa temps, i la veritat és que sempre sempre he pensat que el qui realment és la víctima de tot plegat és el Museu de Lleida. Jo estic d'acord amb el francès quan diu que aquí hi ha gent que utilitza mentides i mitges veritats, i això, les obres són propietat del Bisbat de Lleida. És més, les monges de Sixena, quan el porten aquí, quan demanen, és perquè l'estaven destruint, se l'estaven emportant, perquè això, si no estés aquí ara, no estaria en lloc, perquè ho haurien venut, estaria en un particular. És a dir, que la compra és legal i sobretot de bona fe. I per això hi ha hagut una denúncia. És a dir, el procés no ha acabat. El Consorci del Museu també ha denunciat a les monges perquè la compra es va fer de bona fe. I això va significar una despesa de diners. S'han conservat, s'han catalogat, i el qui en surt perdent de tot plegat és el museu, és l'art, i aquest senyor, que és una mena d'obsessió seva, és una mena de creuada en contra de l'art, però que jo diria que va més enllà, en contra, perquè allò considera que és seu quan no ho és. Aquest senyor és obsessiu, és a dir, fins que ell no... i no pararà, no pararà, i tot això el que fa és desgastar. S'ha polititzat un tema que no s'havia de polititzar. I això ha provocat una discussió entre dos territoris que mai s'havien d'haver discutit. Jo no poso... O sigui, les obres són de la Generalitat, estan al Museu de Lleida, formen part del nostre patrimoni. L'origen de tot plegat, tots sabem que és la separació dels bisbats, que mai s'havia d'haver produït, mai. És a dir, que algú va tocar una divisió que venia de l'edat mitja i que s'havia conservat fins ara, no? I tot això ha generat que estem discutint per la propietat d'unes obres d'art quan l'art no hauria d'entrar mai en aquest tipus de discussió i de litigis. Tot el que està passant és un cúmul de despropòsits, i que realment jo estic convençuda que el pagarem molt car. Quan aquest senyor diu que no es poden fer col·leccions con obras ajenas, ens està acusant de què? A tots de lladres, perquè això no és cert que siguin ajenes. Aquestes obres estan comprades. Això, que ho digui a altres museus, no? Perquè estem obrint un meló desproporcionat, perquè això pot sentar jurisprudència. Això començarà a desaparèixer, el British que tremoli, el Louvre que tremoli, el Prado que tremoli, ara allò, que tremoli l'enemic, eh? Perquè realment estem obrint un meló que ningú sap com acabarà. Però per evitar això, la UNESCO decideix fa uns anys fer una llei i una norma que diu totes aquestes col·leccions són intocables. I ara ve un senyor, el senyor espanyol, com una mena de guerriller, no? I decideix que això no és cert i que tot això es pot trencar. Jo no estic a favor de que això es trengui. Jo crec que l'art, d'entrada, l'art no ens hauria de separar, l'hauríem de poder compartir, però el que no s'ha de posar mai en dubte és la propietat. I en aquests moments tot el que ja s'ha comprat, com és que hi ha documentació, hi ha factures. Ara, també és cert, Francesc, que ell no les han volgut reconèixer mai, aquestes factures, com no han recorregut tot el que va fer el bisbe Meseguer, no ho han acceptat. En canvi, hi ha documentació de que tot aquest art s'ha comprat, i no ho oblideu, si això no estés aquí ara, estaria en lloc, s'hauria destruït o estaria a casa d'algú que ho hauria comprat. És el respecte, comença per aquí. A mi, la veritat és que jo no sóc com el francès que segueix el senyor espanyol, perquè tendeix a posar-me molt nerviosa i molt neguitosa, no? Tot i que...
No, jo el segueixo sobretot a partir del litigi. Tot el que era anterior, tot el tema de les obres, dels dipòsits, del bisbat, tot vaig desconnectar. Però amb aquest tema del litigi, d'aquestes 90 i escaig peces, sí que és un tema, perquè aquí sí que trobo que la manipulació és absoluta.
Ell ja va avisar, per cert, que hi haurà nous litigis, eh?
Sí, ell no pararà.
Ja els ha hagut, eh?
Mira, sí, ell no pararà.
Els ho diria els que els interessa per això, eh?
Ell no pararà fins que desmuntarà. Fins que ho desmuntarà tot.
Però la seva obsessió de desmuntar és el Museu de Lleida.
Ell és el Museu de Lleida.
En realitat, al senyor espanyol, el manac, li importa...
Una merda, exactament.
Ho has dit tu, no?
Sí, és veritat.
La seva obsessió és el Museu de Lleida. I ell sap que el que realment és valuós d'aquesta col·lecció és les obres que hi ha al Museu de Lleida.
Clar. I després general... us vaig dir una cosa, ell quan vam inaugurar el museu, el que els hi va fer molta ràbia és que realment el museu fos el que era, tingués tot el que tenia, perquè aquest senyor se n'ha fet uns farts de vindre al Museu de Lleida, vull dir, ha vingut moltes vegades, van a veure la col·lecció pulcra que està a l'origen de tot plegat, aquella col·lecció que es va fer al bisbat i als passadissos del bisbat, que és on ell comença el seu primer atac dient això és nostre, això és nostre, i no és veritat, tot això és del bisbat i el bisbat ho ha cedit a la Generalitat i està, forma part del nostre patrimoni, però el nostre patrimoni és patrimoni de tots, i ningú es planteja quan va al Louvre o quan va al Prado, oi, esto es mío, me lo voy a llevar, voy a hacer un litigio, va, home, va, és que això és inconcebible.
Ahir el que deia el senyor Espanyol també és que està disposat ell, els aragonesos, perquè sempre parla de nosaltres i vosaltres, com he dit abans, que estaven disposats a compartir-ho, tot i que textualment no ens ho mereixíem.
Sí, sí, ho va dir Baris.
Sí, no ens ho mereixíem.
Doncs mira si ens ho mereixem, que si no fos per nosaltres, això no existiria. És a dir, que estem disposats a compartir-ho perquè nosaltres som qui ho hem conservat. Perquè en aquell moment els aragonesos, ni el govern d'Aragó, ni ningú, va fer ni un pas per mantenir tot aquest patrimoni.
Ni qui un, és ell, perquè si tant, la qualitat de mediador.
De fet, jo he parlat amb tècnics tant del Museu de Saragossa com amb una companya que és la teva companya, que és amiga d'una tècnica que avui per avui està a Sigena, està amb el tema de les peces, i el problema real de tot això, si vols dir la veritat, és té noms i cognoms, és ell.
És ell.
Sí, bueno, i seguidisme de les autoritats aragoneses no
ell,
pot,
és ell, o sigui,
no però, és sol ell.
Sí, sí, però francès. No, però vull dir que és ell el que ha polititzat i ha utilitzat aquest discurs de confrontació. Jo crec que amb un altre, sense aquest advocat pel mig.
Segur.
I sense el també, perquè tot s'ha de dir, tot això neix per les primeres maniobres del govern del PP de l'Aragó, el bisbat de Barbastro, que tothom sap que està vinculat a l'Opus Dei, tot aquest primer moviment fa que acabi quallant amb aquest personatge que no parla en absolut res té que veure amb el patrimoni ni res té que veure amb la conservació, sinó bàsicament amb un tema de confrontació de territoris i bàsicament política, tinguem-ho clar, perquè llavors no parlarem de la seguretat de les peces, parlarem d'una altra cosa. Si no hi fos ell, i he parlat amb gent de l'Aragó, avui per avui estaríem parlant d'una altra cosa i fins i tot se podria arribar a acords, però el problema és una figura tan radicalitzada com la del Jorge Espanyol.
És que si no hi fos ell, aquest tema no existiria.
I el seguidisme...
Perquè és ell el que d'allò hi aconsegueix, com dius tu, manipulant i amb aquest doble discurs, que el segueixin i que es polititzi el tema, però sense aquest senyor no existiria el problema.
Amb tots els respectes per la jutgessa d'Osca, però tothom sap que el senyor Jorge Espanyol està permanentment empegat a l'orella de la jutgessa d'Osca, permanentment empegat, i a partir d'aquí tothom escolti qui és qui vulgui, és així.
Paco.
Bueno, aquest senyor el que vol és una glòria eterna d'un imparable aragonesisme per ell, penseu que és una persona que ha trucat a polítics de Lleida, suposo que a tu t'ha trucat, segur.
A mi no.
Doncs a mi sí.
Ja sap en qui ha de trucar.
No. que fica plets personals contra l'advocat del bisbat i contra el bisbe de Lleida anterior, ho sabem tots. No és una persona que coneguem ara d'una forma que hagi sortit de la nada, no? Jo estic absolutament d'acord amb el que diuen ells, no? És peça clau, i lo fotut és que igual se surt amb la seva amb moltes coses. Ojalà no, és veritat que des d'aquí se fa una defensa molt dolenta. Aquesta defensa molt dolenta suposo que, com deia Francesc, ve fruit de que això se pot acordar, pot vindre bona fe, no d'allonses, però és injustificable realment que es faci, i amb una persona tossuda que està darrere aquest tema, i algú li fa cas, i a més això crea un conflicte social important, perquè la meva dona va anar l'altre dia a Saragossa no sé què fer, me sembla que tenen uns penals, i el taxista bamba el tema de la... ¿Usted dónde es? Pues tal, tal, tal. Les obres nostres, no? Perquè ja comença a ser un tema d'identitat, no? i això no porta cap puesto. Jo no sé com acabarà, jo ahir ho deia, no? Jo vull que les obres aquestes se queden a Lleida, perquè jo les considero de Lleida i del Museu de Lleida, però això s'ha obert un meló brutal i des de luego no s'acaba aquí, eh? Lo de Sixena ha sigut l'últim i a més des del meu punt de vista el més fàcilment reconeixible, perquè realment són obres comprades i hi ha dates de factures i no són unes obres comprades a principi de segle, són obres comprades al 80 i pico i al 90 i pico.
L'objectiu final és el museu, les obres del Museu de Lleida, sobretot aquestes, i sobretot aquestes, les set grans peces de Sixena que avui per avui del Museu de Lleida, de les 40 i pico, n'hi ha set que són les estrelles de l'exposició permanent, i després no ens enganyem, el pas següent, el que passa que aquí entrem en un altre territori, són els murals de Sixena que hi ha al Manac. Però això ja no és compra, aquí entraríem tot aquest tema del dipòsit i tal. No sé, ahir per exemple va dir una cosa, és que em vaig apuntar moltes, eh? Però va arribar a dir que el problema, la culpa de tot és el bisbat de Lleida.
Sí, va dir-ho, sí.
Algú pot, jo, Francesc Gavarrell, l'últim que faré serà defensar ni el bisbat de Lleida ni els capellans i monges i etc. Però
farem titular, eh? Si que, és així.
Que algú com ell, que està darrere de tota la consorcia amb el bisbat de Barcelona, que la culpa de tot és del bisbat de Lleida, que ens desuneix, que ho va arribar a dir així, vaig pensar, això és cinisme en estat pur.
No, el cinisme ha estat pur, perquè realment quan el bisbat de Lleida fa aquesta divisió no és per decisió, és per aquella gota malaia que s'havia de separar, aquest va ser el gran error. Però això no, aquesta no és la culpa. La culpa és, no diré la culpa fue del cha-cha-cha, però en principi...
Gran cançó.
Que és tot aquest moviment de l'Opus que insisteix en que s'han de separar el bisbat.
El bisbat, que és una unió territorial, es fa amb una separació política.
Que
són termes que no havien coincidit mai. Una cosa són les separacions del bisbat, dels territoris...
I les altres polítiques. Llavors, el separar això, que com us deia abans, existeix pràcticament des de l'edat mitja, aquí aquest és el gran error, però que no busquem culpables.
No és l'objectiu, és a dir, quan se separa el bisbat no té res a veure amb les obres, el problema és que hi ha una sèrie de gent que després va a buscar això, i segurament aquesta persona, vosaltres mateixos ho heu dit, ha coincidit que sense aquest advocat...
No, això no estaria, això no hauria passat.
No és culpa d'això, amb un bisbe com el bisbe Maia, que era una excel·lent persona i que vaya merder que li van fotre a sobre.
Exactament. A veure, jo això ho recordo perfectament, i en aquell moment ja estava embolicada amb aquestes històries, i allò va ser realment, i va ser dramàtic, perquè hi havia molta gent en contra, però venien unes pressions que el pobre bisbe Maia va haver de...
Es va passar canutes.
I ho va passar molt malament, però aquesta separació del bisbat, que tot venia per Torre Ciudad o aquestes, això és el que realment va generar primer un conflicte que no s'havia d'haver produït mai, absolutament mai. Llavors, aquest senyor ve un dia a veure Pulcra, veu tot allò i comença a desbarrar. Sense aquest, probablement hi hauria hagut un altre. Això
jo,
no,
jo crec que no,
no. Sé,
jo segur
però
que no,
sense,
però,
sense
però és l'objectiu de la seva vida, és a dir...
Jo no sé si vol que li donin la medalla al mèrit o què, o la Legió d'Honor...
O un carrer.
Però realment...
Una pregunta, Montse, que no sé quina és la teva opinió sobre el fet de l'actuació de la Generalitat també en aquestes peces a Sixena.
Jo personalment, sí. Jo estic en contra. Jo crec que no havia d'haver passat. Jo personalment.
Per què?
Doncs perquè penso que és una no sé, a mi no m'agrada, jo no ho hauria fet, probablement hauríem d'haver estat una mica més insistents, sobretot quan hi ha altres, s'han endegat altres processos judicials que potser ens acaben donant la raó i llavors haurem de tornar a fer el viatge contrari. Si totes aquestes peces són aquí és perquè les monges les van vendre al bisbat de Lleida, i aleshores doncs esperem que aquesta, el que ha fet la jutgessa d'Aragó és provisional. No, ja es pot recórrer, esperem que acabi tot i el bisbe, un dels bisbes que ha passat per aquí, ara no recordo quin, sempre deia, no ens hem de preocupar per aquest problema, l'església té tota l'eternitat per resoldre'l. I ara ha arribat el Jorge Espanyol,
està fora dels bisbats i
clar, és que ara ja ha perdut, ja no hi és, ja no és aquest el problema, ja no és aquest. Però jo, a veure, evidentment accepto el que ha fet el conseller i ja us dic, insisteixo, que és una opinió personal.
No sé si és possible que ara ens trobem amb que aquestes 53 obres del MNAC puguin ser catalogades per part del govern aragonès o no, perquè és una mesura cautelar, pregunto, algú ho sap
jo,
això?
Jo sé que s'ha d'apostar, ja dic ara, les estan catalogant ja mateix, és que les estan catalogant ja mateix,
ja ho deuen estar catalogant,
i clar, perquè les estan catalogant ja mateix, i llavors el que faran, si mai, que això no passarà perquè aquestes obres ja no tornaran mai més, si mai se reclamessin, farien exactament la mateixa estratègia. Si el que ha fet la Generalitat amb aquestes peces és renunciar, repeteixo, és donar la raó a la jutge i renunciar a la propietat. A renunciar directament a la propietat. És a dir, ha validat el conflicte i ha validat el que jo entenc és la seva mentida. La mentida, és a dir, ho ha acceptat, evidentment, si acceptes una mentida és que te la creus i ja la fas teva. És a dir, el culpable llavors és la Generalitat.
També entenc que si la idea és, si amb això s'acaba la història, doncs bueno, són peces que estaven als magatzems i que ara es podran visitar, doncs bueno, jo també, mira, suposo que ells ni saben més que
jo no crec que s'acabi amb nosaltres. Això ja dic, perquè no, jo crec que és el que ha intentat el conseller, ja ho he dit abans, apaivagar l'impacte i dir, seríem aquestes peces menors, però jo no crec que s'acabi, jo crec que l'objectiu evidentment són les peces del Museu de Lleida. Això és més que evident, perquè el que els ha donat ara són peces menors, i no crec que es contentin, i menys sabent com és el senyor Jorge Español.
Ángeles, que no ens estàs comentant res sobre això.
Bueno, yo es que no escuché la entrevista, por lo tanto, hombre, opinar de algo que no has escuchado, pues nada, eso no quiero hacerlo, ¿no? Y en cuanto al conflicto, nosotros ya nos hemos manifestado muchas veces aquí, ¿que se ha politizado? Por supuesto, naturalmente. La política entra en todos los aspectos de la vida y este no iba a dejar de ser uno de ellos, ¿no? Vamos, yo no sé por qué es que escandalizáis en ese sentido. Que las separaciones forzadas y forzosas de cosas que estaban unidas desde muchísimos siglos atrás provocan este tipo de conflictos, tampoco sé de qué os extrañáis. Vamos, es lo habitual. Y cuidadito, aquellos que pretendéis una separación de Cataluña del resto de España, con lo que os podéis encontrar si eso sucede algún día, porque oye, es lo que estamos hablando. O sea, aquí ahora es muy fácil decir, no, la culpa es de tal, la culpa es de cual. Yo creo que aquí hay gente que tiene unas visceralidades y unas radicalidades que hacen que sean capaces de escuchar en ningún momento el punto de vista del otro. Es un tema que lleva, ¿cuánto ya? Más de 20 años, ¿no?
Sí.
Y, bueno, lo que dijo el obispo, la Iglesia tiene toda la eternidad, milenios para tomar decisiones o no tomarlas. Pero también creo que si hubiera habido un poco de buena voluntad por parte de todos, se podían haber llegado a acuerdos que no hubieran puesto en peligro ninguna integridad de ninguna colección y que todo el mundo hubiera podido quedar bastante satisfecho. A partir de ahí, que se radicaliza, bueno, llevamos viendo que esto es una escalada y un crescendo. Sabéis que nosotros, con el tema de procesos judiciales que están abiertos, a mí no me gusta el pretender decir, yo no soy experta en propiedades de obras de arte ni en colecciones museísticas, y mucho menos en litigios en los tribunales, para eso están los abogados. Pero lo que sí veo es que no solamente este litigio va a continuar abierto durante mucho tiempo, sino que se van a abrir otros, y no solamente va a ser entre, bueno, pues las zonas de las parroquias que eran pertenecientes a la diócesis de Barbastro Monzón en su momento, sino que también habrá conflictos internos en otros sitios. A partir de ahí, mal asunto, muy mal asunto por parte de todos, e insisto, si no se templan un poco los ánimos en todos los lados, esto va a acabar como el Rosario de la Aurora.
Mira, en esto estoy de acuerdo, en que hay que templar los ánimos.
¿Y
que
cómo lo haces?
En que hem de conseguir.
Bueno, pues empieza por sentar a la gente, empieza por dialogar, empieza sabiendo que cuando tienes que hacer procesos de diálogo, siempre tienes que ceder, siempre. Todas las partes. Si no, no es un diálogo. Si no, es un monólogo y un ordena y mando. Por lo tanto, si estamos diciendo que lo mejor es ir a la vía del diálogo, habrá que hacerse la idea también de que habrá que hacer cesiones. Y que el otro lado también tendrá que hacer cesiones. Porque a eso se le llama una negociación. Si no, no es una negociación, es una imposición.
Doncs interpretem que aquest ha estat una primera sessió. El que sí que és cert és que aquest és un tema, un conflicte, un litigi, és un tema en el que tots absolutament tota la gent de la ciutat i dels... s'hi aconsegueix implicar, no? Perquè algú dirà, és que hi ha molta gent que no hi va al museu. És igual això. És igual que la gent no vagi.
Sí, el Consell Santi Vila deia, i espero que després de tant conflicte entre els museus i parlar tothom dels museus, però que ara això serveixi perquè la gent vagi més. Això també és veritat.
A veure, sí que és cert que... Però jo no crec que aquest sigui el... A veure, tot... Me reorganitzo. El Museu de Lleida té molts visitants, com probablement tindrà el de Sigena, fruit d'aquest litigi. Però aquesta no és la finalitat. Els museus el que volen és tenir visitants que van a veure les col·leccions, van a veure les exposicions i que realment la gent hi va per el gaudi propi, per la millora pròpia i pel que suposa, doncs, a la gent que li agrada l'art o que comparteix un tipus de cultura. Aquest és un tipus de visitant que ha de tenir el museu. El que ve per morbo, bueno, el tens de més a més, però no el fidelitzes. Jo sempre he dit que a mi el que em molesta és que ara, per exemple, estem parlant d'aquestes peces del Museu de Lleida i ningú parli, doncs, del que hi ha dels Ibers d'Arbeca, que és una exposició realment apassionant i que caldria anar-hi i visitar-la, que no parli de la col·lecció permanent. Això li acaba fent molt de mal amb un equipament cultural i amb un museu. I quan això es radicalitza, el que us volia dir abans, a lo millor hi ha gent que no hi ha anat mai al museu i no hi pensa anar, pel que sigui, però que té molt clar que aquestes peces, que tot això forma part del seu patrimoni, de la seva història, i que no vol que li toquin. I això també s'ha de respectar. I em sembla que aquí és on, no sé, tothom té, clar que tots tenim opinió del que està passant, dels que ho hem viscut de prop i els que no ho hem viscut de prop, perquè s'ha generalitzat.
Se t'ha escapat.
No, s'ha generalitzat com un conflicte, no? I com un tema del que en pots parlar fins i tot al mercat, no? I això no sé fins en quin punt és bo o és dolent. Ara sí que és cert que la gent està a favor que això es quedi on està.
Jo ho he dit moltes vegades i m'agradaria subratllar-ho aquí una altra vegada. És a dir, no és tampoc... D'acord, podem portar el discurs a que si les obres es veuen menys, si la gent va més o menys als museus, d'això en podríem parlar absolutament anys i anys. Però, i també m'agradaria subratllar una altra vegada, perquè a l'Aragó i sobretot al senyor espanyol li interessa barrejar el conflicte del litigi de Sigena, és a dir, de les 90 i escaig obres comprades per la Generalitat, propietat, pagades amb diners públics, de tota la resta del conflicte, és a dir, dels dipòsits del bisbat de Lleida que ara reclama el bisbat de Barbastre, però són dues coses diferents. Aquí estem parlant només, avui per avui estem damunt de la taula ja el litigi de les 94 o 97 obres de Sigena.
I per un dret de retracte, que era el millor.
Que és a dir, que aquí no ens n'anem al tema més enllà, que és el tema dels bisbats, que aquest és un altre tema que sí que s'arrossega, però aquí estem parlant d'una propietat documentada, d'una propietat que és de la Generalitat de Catalunya, i això és el que... Això s'ha posat en qüestió, no només això s'ha posat en qüestió, sinó que la Generalitat ha renunciat a la seva propietat. I aquest és el greu del conflicte. Ja parlarem de les obres dels dipòsits, del bisbat, que el conflicte és molt més llarg, però en el cas concret d'aquestes 94 peces, la Generalitat, que va fer bé les coses, ha renunciat a la seva propietat, una propietat legal i documentada, en base a què? A contentar a qui? I aquest és el problema. S'ha saltat la llei i s'ha saltat, fins i tot diria que en el cas de les obres del MNAC ha passat per sobre de l'acord parlamentari de dir no es poden marxar unes peces que són propietat de la Generalitat de Catalunya. Tota la resta, parlem-ne, però en el cas concret, sí que jo crec que s'ha incorregut en un fet gravíssim, això és gravíssim, com deia, i jo crec que aquí aquesta és l'arrel del problema avui per avui, la propietat de les peces. La Generalitat ha renunciat a una cosa que legítimament li pertocava.
Però oye, Francesc, bueno, jo tengo una duda con esto, sí. O sea, es que si el, ¿por qué? Quiero decir, si la Generalitat, cuando uno va a juicio, oye, va con toda la artillería para defenderse, su caso, cuando uno es el que interpone la querella, para atacar. Entonces, a mí me hace dudar tremendamente el por qué la Generalitat no ha puesto toda la carne en el asador, si realmente està ahí.
És la pregunta que es, no només em faig jo, sinó que es fan molts tècnics i molts especialistes en museus de Catalunya.
O sea, a més, ho he dit al començament.
Per què la Generalitat no van al jutjat,
claro,
amb tota la documentació i amb tota l'artilleria? No ho sap ningú, però jo ja ho he posat damunt de la taula. No sé quin era el bufet, però em sembla que el bufet d'advocats de la Generalitat era un bufet de l'Opus Dei. A mi em sembla, deixaré aquí damunt de la taula perquè tampoc tinc fonament científic ni tinc res que expressar, però a mi em sembla que tot plegat responia a un tipus d'estratègia que no sé massa bé quina era, perquè a més és que tota l'estratègia de la Generalitat en aquest jutjat es va basar en rebatre la declaració de béns del 1926. No va aportar cap altre tipus de documentació, no va aportar cap factura, documentació existent. És la pregunta que, de fet, he començat així la meva intervenció, claro, i he dit que és l'únic que li dona la raó al senyor Jorge Español.
O sea, si la Generalitat quería acabar con el conflicto, lo que debería haber puesto es toda la documentación encima de la mesa. Si no, yo deduzco que lo que le interesa es continuarlo.
Doncs, aquí, amb això sí que no tinc resposta.
Aquí tenim molts dubtes.
Amb això sí que no tinc, i a més ho reconec. Per això puc carregar tant cap a una banda com cap a l'altra. No s'entén perquè en el seu moment la Generalitat no va portar el judici amb tota l'artilleria i tota la documentació que tenia. No s'entén. I la situació en la que ens trobem ara és conseqüència d'això. Per això dic que la Generalitat ha negligit i ha incomplert moltíssimes coses, també és la seva responsabilitat, sobretot en aquestes 90 i pico peces, repeteixo.
Sí, perquè com deies tu abans, hem de separar les
són dues coses diferents,
tot i que a vegades tenim tendència tots
ho arregim perquè tot estem parlant del conflicte del bisbat,
com que fa molt temps que ho estem vivint, que
hi ha unes peces que són propietat del bisbat de Lleida, que saben les que ara se reclamen, però aquestes 90 no
són
de la Generalitat, les va comprar.
I per acabar, una no sé si fer una aposta, una porra, si el tema del bisbat apareixerà el dia de la diada, que també formarà part aquesta macrodiada Lleida de tot plegat, i si hi haurà pancartes respecte a això, hi haurà...
Si lo que se pretende es atizar fuego, sí.
Pues obviamente sí. Es una porra, ¿no?
Sí. Una porra política, que a mi m'agrada tant fer a vegades. Ho deixem aquí. Ens escoltem divendres. Un ple, espero que sigui curt o no.
Sí, espero.
8 horetes no les treu ningú, eh?
8 horetes.
Normalment ja estem acostumats a fer plens.
És a dir, no serà un ple com el de divendres passat, sinó serà una mica més llarg.
No, serà més llarg. És que jo crec que les 8 hores ja entraria dins la normalitat quantitativa. Som 7 grups municipals i
8 comença... hores és les 6?
Multiplica... No, 8 hores, comencem a les 9 i quart, no? Un quart de 10, més o menys. Sí, jo tant de bo m'equivoca, eh?
Vull dir, no, jo crec que els hauríem de fer una mica més curts, perquè jo penso que a les 2 i mitja hauríem d'acabar els plens des de les 9 fins a les 2, tenint en compte que tenim comissions...
Aquí podríem fer una porra.
Ja, yeah, però tu sabes que al final sí. Lo de que se lleven las cosas a las comisiones ha sido agua de borrajas. Y ya está. O sea, y los acuerdos de junta de portavoces, agua de borrajas. Y venga, ya está.
L'escoltarem aquí a UAU en tot cas.
Sí.
Com a mínim fins a les 7, perquè a les 7 ve el Bagul amb Javier de Castro, un programa fantàstic sobre la història de la música, que sobretot recomano molt. El tipus de música li agrada molt al Francesc Gavarrell.
Sí, a mi Javier de Castro és un mestre.
Sí, realment sí. Val
és
molt
és el crac de la música.
Doncs ens escoltem divendres. Adéu-siau.
Molt bé, adéu, bon dia.
Au, au. Un dia més, edició estiu.
Has vist que se t'ha ficat un autobús dins del mòbil?
Perdona?
La nova web i la nova aplicació mòbil de Moventis Autobusos Lleida t'informen en temps real de tot el que està passant en la teva xarxa de busos. Entra a moventis.es o descarrega't l'aplicació des de Google Play o Apple Store per no perdre el temps ni l'autobús, és clar. Moventis, en moviment des de 1923.
T'has perdut alguna de les edicions del Bagul?
Imperdonable, però remediable. Què hem de fer per recuperar-les?
Doncs cap problema, aquest estiu ho pots fer. Com no, al 104.5 a UAU Ràdio cada divendres a les 7 de la tarda
amb Albert Pereira
i Javier de Castro.